Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. L'operatiu policial per desallotjar el tall de l'AP7 porta a hores d'ara un total de 19 detencions, 18 per part de la gendarmeria francesa i una per part dels Mossos d'Esquadra. Tsunami Democràtic fa una crida a hores d'ara a través de la seva aplicació per a mòbils a ocupar la confluència entre la Nacional 2 i l'AP7 a la Jonquera, després de que els cossos policials hagin desallotjat aquest matí el tall al Pertús. Intentant arribar en aquest punt, hi trobem a la companya periodista de Ràdio Vilafant, Mercè Mainé. Mercè, bon dia. Quina és la situació a hores d'ara, també el que fa a nivell de bloqueig a la frontera i de trànsit?
Bon dia. Doncs acabo de passar per un camí secundari per sobre de la Nacional 2. Està ple de camions, està impracticable a les carreteres i la meva intenció és poder arribar a aquest punt del tall que comentaves, Pere, per carreteres secundàries. Avui, millor, si heu de circular per l'Empordà i dirigir-vos cap a la zona de la Jonquera, no passeu per la Nacional 2 perquè està totalment congestionada. He intentat també arribar a Llers, està tot ple de camions. Altres polígons, com per exemple el de Vilamalla, i a la nit també estaven saturats de camions. Veurem què passa si aconsegueixen obrir l'autopista, si aquesta circulació es restableix i els camions poden anar circulant i es comença a desaturar una mica aquesta via. De moment, el tall de la PC el que sí que ha provocat és aquest col·lapse pel que fa a la Nacional 2, que és l'altra via d'escapament.
D'acord, gràcies, Mercè. Estarem pendents del que ens expliquis. Bon dia.
Bon dia.
Aquest matí també hem conegut que el Tribunal Constitucional ha tombat aquest mateix matí, com dèiem, la moció recentment aprovada pel Parlament de Catalunya per part dels grups independentistes en què defensen l'autodeterminació. El Parlament s'ha reunit a les 9 del matí per debatre aquesta moció i no a les 3 de la tarda, tal com estava previst, amb l'objectiu que es pogués votar abans que el Tribunal Constitucional prengués alguna decisió. Després d'un breu debat, a les 10 del matí s'ha fet la votació del punt de la moció de la CUP en què es defensa l'autodeterminació, que ha estat aprovada per 61 vots a favor i cap en contra i 8 abstencions. Una votació que s'ha fet gairebé al mateix en què el Tribunal Constitucional feia públic que suspenia aquesta moció. El Tribunal, per tant, adverteix tant al Parlament com als membres de la Mesa sobre les conseqüències d'incomplir les resolucions. Més qüestions. Segons el santjoaní Marcel Miquel, el famós poema de la vaca cega, escrit l'any 1893 pel poeta barceloní i inspirat en una experiència personal viscuda durant els seus estiuejos a Sant Joan, es podria haver escrit al carrer Abat Belmanya i no al carrer Major. Isaac Muntadas, des de la veu de Sant Joan, bon dia, què més en sabem?
Bon dia. Miquel tampoc ho pot afirmar amb rotunditat, però sí que pot qüestionar-ho. Tot es desencadena gràcies al fet que la seva correspondència privada es va obrir al públic per a la consulta fa uns 7 o 8 anys, i entre les cartes que es poden llegir n'hi ha una que dona la pista. Miquel apunta que l'any que va escriure La vaca cega era la segona vegada que Maragall es dibuejava a Sant Joan. El poeta va ser convidat pels seus pares després d'haver-se casat i haver tingut una filla. En una de les cartes, però, hi ha un detall que a Miquel li va cridar l'atenció.
El que ens sobta més és que hi ha una carta que escriu el seu amic Lloret, que li diu que ja està a Sant Joan, i a l'encapçalament d'aquesta carta posa direcció calle de la Font Novella, Sant Juan de les Abadesses. Aquesta lletra no és la lletra del Maragall, però sembla deduir-se que és la lletra del seu amic Lloret qui guardava la carta, perquè si no no té cap sentit que dalt posi una adreça d'un carrer realment que era de Sant Joan, que es deia Font Novella, que actualment és el carrer Abat Vallmana, no?
En cartes d'altres anys que va venir a estiuejar a Sant Joan ja no hi apareix cap altra adreça, però podria ser que no hagués estat vivint sempre al carrer Major. Cal recordar que Miquel ja va descobrir que el creador de la música de l'himne de Mèxic, Jaume Nonó, no va néixer realment a la casa del Palmas, sinó al carrer Comamala.
Gràcies, Isaac. De moment això és tot per ara. Ens actualitzem properament.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí, a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
La Venera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Què tal, com estan? Molt benvinguts. Comencem una nova edició del Més Calent a l'Aigüera. Són les 11 i 7 minuts i avui és dia 12 ja d'aquest mes de novembre. I bé, com sempre, això no seria possible o no seria el mateix.
Bon dia, vida! Bon dia, costa!
Sense el bon dia a dia que ens porta cada dia de cada dia la Cristina Cantal. Cristina, bon dia.
Molt bon dia. I sí, ho faries igualment, l'has fet molt temps l'Aigüera tu
sí,
sol, eh? Però sí que és cert que ens ho passem molt bé.
Clar, aquí tot sol, començar aquí, hola, què tal, com estan, ara el temps, ara això. Clar, faltava la xispa de la vida, com
la
noció de Coca-Cola.
Que maco, gràcies, Joan. Clar, jo encantada, els meus matins també són diferents des que faig l'Aigüera amb tu.
Molt bé, doncs comencem una nova edició del Més Calent a l'Aigüera. Estan passant moltes coses en el món.
Moltes.
No, això no té aturador. I bé, avui aquest dematí també ens enteràvem de moltes coses que estan passant, que els informatius ja se'n faran ressò, i Déu-n'hi-do, com comença aquesta setmana.
Sí, a nivell polític, a nivell judicial, a nivell de mobilitzacions, la veritat és que està tot molt apoteòsic. Justament aquí a l'Alt Empordà, entre ahir i avui hem tingut doncs, aquell tall a la Jonquera, que ja veiem xifres de 15 milions d'euros de pèrdues, i també doncs, a molta gent que ha tingut la valentia de dormir amb el fred que fa a l'intempèrie, perquè alguns venien molt ben preparats, però altres no tant. Però bé, aquest matí tant gendarmeria com Mossos han començat ja a desallotjar, i ara ja veiem que s'estava fent crida per anar a tallar a frontera amb País Basc. O sigui que això no té aturador, realment la paraula tsunami crec que ho diu, i bé, hi ha molta gent implicada doncs, amb aquesta causa.
Mm-hmm. Doncs Déu-n'hi-do com està la situació política i bé, i més coses que han de passar fins a final d'any. Déu-n'hi-do suposo el que ens espera. Molt bé, doncs nosaltres anem aquí a començar ja amb el que és l'Aigüera. I, com sempre, com comencem amb l'Aigüera, ens agrada saber com està la situació meteorològicament parlant. Farà fred?
No ho sé, en teoria estem a l'estiuet de Sant Martí, no?
Sí, però em penso que l'estiuet de Sant Martí no va funcionar gaire bé.
Jo sentia aquest matí també per la ràdio venint aquí amb el cotxe que podem considerar avui l'estiuet de Sant Martí, perquè és l'únic dia que es pot interpretar com a estiuet. Ara en Sergi Corral des del seu blog ens en donarà més detalls, però primer sabem a quins valors tenim, no, Joan?
Sí. Doncs avui si anem a la Closa del Llop, ens marca 14 graus en 7, jo em penso que hauria de fer més fred, no sé, sí que sí que és això, ens marca el que toquen, però sembla que hi hagi més fred del que compta, però bé.
Sí, però fa solet, no? Sí, això sí, també sí. Compta.
Poder l'estació està posada al sol.
També pot ser, això influeix, això passa, no? Quan vas a, per exemple, que et mous per ciutat i veus diversos, com es diuen, això que et diu la temperatura, les típiques pantalles amb l'hora i la temperatura, que depèn on estan posades, una et diu una cosa i l'altra una altra, vull dir que influeix si el sol li toca de cop o no.
I si anem a la clota, la imatge la veig borrosa, no sé què passa, penso que no l'han netejat, a la càmera, perquè quasi no es veu res, i la temperatura és de 15 graus amb 1. Clar, tens aquesta sensació, potser la de la temperatura és d'aquests 15 graus, però la sensació que tens quan surts al carrer sembla que sigui molt menys.
Perquè tenim tramuntana, Joan, i contra la tramuntana costa. Semblem, saps la típica pel·lícula que va càmera lenta caminant? Quan hi ha porta tramuntana aquí a l'Empordà, vas així, i si la tramuntana ve d'esquena, surts com un coet disparat.
Exacte, sí. Tota la raó. Molt bé, doncs anem ja, després de saber els valors, a les previsions meteorològiques, amb el titular que ens deixa en Sergi, el que ens espera pel dia d'avui i també per al dia de demà.
Doncs el titular és aquest. Avui dominarà el sol amb tramuntana, però demà tornarà a quedar molt ennuvolat al centre del dia. Per això dèiem que l'estiuet de Sant Martí només el podem considerar avui. Mm-hmm. Pel que fa a aquest dimarts 12 de novembre d'aquest 2019, tindrem unes temperatures màximes d'entre 14 i 16 graus i unes mínimes d'entre 8 i 10. Pel que fa a l'estat del cel, tindrem un cel seret tot el dia en una jornada, com veiem, des de la finestra molt assolellada. Mm-hmm. Malgrat aquest panorama, doncs es mantindrà l'ambient fred i ventat, però amb bona visibilitat. Pel que fa al vent, hem tingut tramuntana forta de matinada, de força 6-8, baixant ja a força 5-7 aquest matí, i a partir del migdia ja mancarà fins a tramuntaneta, que aguantarà fins al final del dia. I pel que fa a l'estat del mar, forta maror fins a la tarda, maror al vespre i nit, amb tràgol de gregal d'un metre i mig d'alçada. Condicions de navegació, continuem amb aquesta bandera groga, que ja us mencionàvem ahir, perquè, òbviament, tenim tramuntana forta a primera hora, moderada al mig, no? Anem baixant, però hi ha tramuntana i s'ha d'acció, i el mar segueix com ahir a 17,9 graus.
Això, doncs, és el que ens espera pel dia d'avui i per el dia de demà dimecres, dia 13, unes temperatures entre màximes entre els 12 i 14 graus i les mínimes entre 7 i 9 graus. El cel s'anirà ennuvolant de matinada i ja al matí quedarà un cel totalment tapat, que aguantarà fins a primera de la tarda. Cap al migdia no descartem alguna gota. A mitja tarda i vespre els núvols marxaran i s'aclarirà ràpidament. En quant al vent, mestralet de matinada amb estones de calma, a mig matí entrarà tramuntaneta de força 3-5 que es mantindrà la resta del dia. I l'estat de la mar, maror tot el dia, en tràgol de gregal d'un metre d'alçada. Demà sí que hi ha aquesta bandera verda per bany i navegació. Pel bany ja sempre dic que s'ha de ser molt atrevit, per la navegació, mira, encara. I la temperatura encara continuarà amb aquests quasi acostant-se als 18 graus, aquests 17 amb 9. Així està la situació del temps i així se la hemos contado. I ara anem a veure, aviam, què passa amb els diaris, amb la premsa. Avui és dimarts, tenim premsa comarcal i també veurem si encara continua la ressaca electoral i també tot el que va passar. Jo m'imagino que hi haurà un personatge que avui se'n parla molt.
Sí, cobrirà portades, avui.
Que comença per A i el seu cognom per R.
Sí, la R.
R. Molt bé, doncs anem ja a aquest resum de premsa. I, com sempre, comencem per els setmanaris empordanès, en aquest cas, a l'Empordanès, que ens diuen el següent, Cristina.
Exacte, ens agrada començar per els diaris de casa, i en aquest cas, aquest setmanari de l'Alt Empordà avui obre portada amb una imatge d'ahir, doncs, del tall del tsunami. A l'AP7 podem veure aquí uns conos, el típic Spain Citantol, que és el gran hashtag, i tota aquesta multitud de gent al costat de l'escenari, perquè recordem que es va muntar un escenari al mig de l'AP7, la veritat és que Catalunya està fent coses que potser, mira, entraran en el rècord Guinness. Exacte. Amb aquest titular. El 10N té un efecte tsunami a l'AP7. Afegeix que Esquerra domina a 45 pobles, Junts per Catalunya guanyen 19 i la CUP i PSC a 2 cadascun, que Montse Bassa, Mireia Vehí, Josep Maria Cervera i Jordi Martí, a l'Empordanesos, se n'aniran cap a Madrid, i que l'acció independentista col·lapsa el trànsit a la zona frontera. Per tant, el setmanari de l'Alt Empordà ens fa un resum, doncs, del tall d'ahir i també dels resultats, doncs, d'aquestes eleccions, que és una altra temàtica d'aquesta setmana.
Una qüestió. Posa Montse Bassa aquí, com a l'Empordanesa?
Sí.
No, s'han equivocat.
És veritat, és de Torroella.
És de Torroella, es vaja empordanesa.
Oh,
el que passa que, esclar, poder la consideren a l'empordanesa perquè ella ha estat, està molt de temps, directora d'una escola de Figueres.
Uh-huh.
I suposo que pot ser això, però ella, esclar, ella és vaja empordanesa, és Torroella Montgrí. Jo no sé on te viu, vull dir, si és de Torroella, així, però, bueno, ho podien dir empordanesa.
Empordanesa, i no deien cap mentida, en aquest sentit sí que no del tot, eh? Mm. I si anem a veure l'Hora Nova, l'altre setmanari que tenim aquí a l'Alt Empordà, ens diu Epicentre del Tsunami, i veiem, doncs, una fotografia del tall d'ahir també a la Jonquera, molts amb el puny en l'aire, i el que m'ha encantat és que a primera fila tothom va molt negre, molt amb anoracs foscos, i tenim un senyor a primera fila amb un anorac groc, amb un buf groc, i amb nas de pallasso.
Carai, o sigui, sí, ho veig aquí.
És la combinació de la reivindicació i la festivitat que va haver-hi ahir al tall de la Jonquera. I això és el que fa, doncs, el que ens porten aquests setmanaris de l'Alt Empordà. Anem a veure els gironins?
Vinga, anem cap a Girona.
Doncs comencem avui per l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dimarts 12 de novembre, que obre només amb una paraula de titular, bloquejats. Afegeix que el conflicte català marca la jornada postelectoral forçant el bloqueig polític a Madrid i el tall de la frontera a la Jonquera, que el PSOE diu que ara opta pel govern de progrés, però l'aritmètica no li permet obviar els grups catalans i bascos, i que centenars d'activistes ocupen l'autopista internacional i aturen el trànsit amb gran afectació al transport. La fotografia principal és precisament per aquesta imatge, que ja voltava també per totes les xarxes, per internet, amb aquests manifestants que ara es veu a darrere, AP7 tallada per manifestació en el rètol, i tots amb aquest cartell que portaven a la mà de tothom a la Jonquera, amb aquest titular, mobilitzacions sense frontera. I veiem la fotografia, com dèiem, dels primers activistes que van tallar ahir al matí l'autopista ja en territori nord-català a l'estat francès.
Sí, sí, i hi ha dos noms que, bueno, en deia un i un altre que també sortirà molt. Un és el d'en Rivera i l'altre és el d'en Morales. L'Evo Morales i Albert Rivera, suposo que també els veurem a tots els diaris, si no en primera fila, si no en...
Exacte, com és el cas d'aquí al Punt, que ens diu que Rivera abandona la política per la desfeta de Ciutadans, la notícia que ja fèiem referència, com deies tu, i que el govern mexicà atorga asil polític a Evo Morales.
Els dos noms protagonistes d'ahir. Bé, doncs continuem, ens anem al diari de Girona.
El diari de Girona ens diu que el 10-N acaba amb Rivera, afegeix que l'únic líder que ha tingut Ciutadans en els seus 13 anys d'història abandona la política després de la debacle electoral, que el PSOE allunya la coalició amb el PP i busca el suport de Podem, Esquerra l'insta a triar entre la dreta o el diàleg amb Catalunya, i finalment afegeix que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya tornen a igualar forces als municipis gironins, mentre que Vox rep més del 10% del suport a Salt, Castelló i Roses. Sí, sí, sí. La veritat és que amb les eleccions es creen perfils, de poblacions, la veritat. I bé, la fotografia principal, doncs, també és per aquest tall de la Jonquera, des d'una altra perspectiva, des de més amunt, on podem veure, doncs, la cua de cotxes que van causar i, doncs, el grup dels centenars de manifestants que hi havia ahir al voltant d'aquest escenari que es va muntar al mig de l'AP7.
Mal dia ahir per anar a França.
Sí, mira, per sort, per ells era festiu, no? Que és d'aquells dies que dius no importa tant, suposo que per això avui a les 8 del matí comptant, ja que feia 24 hores del tall, doncs suposo que per això s'han començat a mobilitzar i a treure manifestants, doncs, perquè al ser un dia de jornada laborable, doncs canvia les coses.
Molt bé, això és el que diuen els gironins. Anem a la premsa barcelonina.
Doncs sí, i obrim amb aquest titular. Rivera deixa la política i Ciutadans s'enfronta a un futur incert. Arrimadas i Garicano, possibles candidats a liderar el partit després de la desfeta electoral. I veiem aquí una fotografia de Rivera i a la seu del partit a Madrid mirant amunt, És la imatge de Rivera com si Déu el cridés a que anés a fer una altra acció amb la seva vida.
Farà cap allà.
Vés a saber. Ai, pobra església.
Serà mossèn Rivera?
Mossèn Rivera. I bé, també tenim una altra fotografia, potser més principal, més gran, també d'aquest tall. Sí, aquí veiem moltes i moltes persones, en aquest tall de la Jonquera, també amb aquest titular, el tsunami bloqueja la frontera amb França.
I l'escenari que parlaves abans, doncs també es veuen aquí a la fotografia.
Sí, un escenari on a les 4 de la tarda Lluís Llach va cantar l'Estaca i també hi van passar, doncs, altres cantants i cantautors. Hi havia també Microbert, vull dir que realment van fer, com deia, i amb un tall pacífic i festiu.
Molt bé, de La Vanguardia al periòdico.
Rivera abandona. Sánchez s'obre ara a una aliança amb Iglesias. Són els dos titulars, un més amb negreta, l'altre a sota, però els fiquen aquí com més o menys de la mateixa importància. Afegeix també que la desfeta electoral de Ciutadans deixa la formació sense rumb polític i que el PSOE busca un acord d'esquerres que sumi també el partit taronja. I la fotografia de principal és també per aquest caos independentista a la Jonquera. Aquest és el titular que acompanya la fotografia una altra vegada amb el tall, amb les persones i amb la cua de cotxes i camions que va provocar.
De moment veiem unanimitat amb el tema de fotografia principal. La Jonquera és la que acapara totes les portades.
Sí, hem de dir, mira, que afegeix que la protesta ha afectat a 20.000 camions, i que l'AP7 doncs, també va provocar ira dels empresaris, que, com dèiem abans, es calcula que ahir va haver-hi unes pèrdues de 15 milions d'euros.
I també una fotografia petiteta dedicada a Rivera, també porta el periòdico.
Veus, també mirant amunt, mirant en aquest amunt. Cas té les mans a la boca com si anés a tirar un petó, i sí, no sé qui li dedica, però algú li dedicava. I finalment,
Lara.
Rivera abandona, és el titular del dia, amb aquesta mirada amunt, un altre cop. En aquest cas, però l'han ficat amb un fons molt blanc, que sembla aquí com si fos un àngel diví, la veritat. No és el cas, però aquí el tenim. I afegeix que la desfeta de Ciutadans acaba amb la carrera política del seu líder i que Arrimadas apareix com la preferida per omplir el buit, però encara no hi ha res decidit. I en aquest cas, la fotografia de la Jonquera és més petita, a baix a l'esquerra, que diu que el tsunami bloqueja la frontera. Veiem aquí també manifestants i cotxes. I un darrer titular a la portada de l'Ara d'avui, d'aquest 12 de novembre, que ens diu que Sánchez busca la investidura sense el PP i sense els vots independentistes. Per tant, té feina.
Doncs també un altre nom podíem afegir en aquests dos protagonistes, en Rivera per una banda, en Sánchez per l'altra banda, i l'Evo Morales per l'altra. Vull dir, seran els noms que protagonistes, almenys en els diaris i també en els informatius d'avui. I avui, i també ja van ser-ho ahir. Molt bé, doncs això és el que dona de si els diaris d'avui i també abans el que donava de si el temps. Anem a l'apartat musical. Jo posaré...
Què escoltem? A veure, sí. Què faràs, que l'endevini?
Sí.
Oh.
Velles pel meu destí, sense defallir de cap. Ballo la foscor amb tu prop del meu cor.
I no saps quina és aquesta cançó.
Però jo la conec en anglès, aquesta cançó.
Ah. Aquesta cançó és Perfect de Ed Sheeran. I aquí l'està cantant, de moment és en Miquel Fernández, juntament amb Graviela Richardson, perquè aquesta cançó és del disc de la Marató 2019.
Oh, molt bé.
Em vas donar la teva força tants cops. Vaig creure en l'esperança dins de l'adversitat. Em vas donar la raó per viure lliure. I ara sé que haig de fer-ho sense por. Són fulles volant al vent, buscant felicitat, lluitant pel que volem. Vivint i morint, i ara agafam la mà, mai la deixaré anar. Veig el futur.
Saber el que et portarà demà. Però estic tranquil perquè ets amb mi. Ho ets tot, només tu, ho ets tot. alone my deep. I found a girl beautiful and sweet.
I aquesta és la versió original. No creies que tu coneixies.
Ed Sheeran.
Doncs aquest disc de la Marató que es presenta dijous dia 14 i entre algunes de les cançons podrem escoltar La Venda en català.
Ui, com és?
I l'Alan Parsons, també.
I com deu ser La Venda, ja que jo.
La Venda, ja que jo. Aviam, aviat la coneixerem perquè cada dia estaran, posaran una cançó.
Però Venda en català?
No sé si serà La Vena.
La Vena ja ha caigut. I tornarà l'alegria.
No, hi ha algunes que ja s'han donat a conèixer i bueno, aquesta és la primera que ja han posat i ja, mica en mica, cada dia doncs, podrem ja escoltar una d'aquestes cançons que recordem que el dia 1 de desembre amb tots els diaris catalans doncs, podrà adquirir al preu de 10 euros aquest treball discogràfic que també han dit que aquest any la novetat serà que també sortirà l'edició en vinil.
En vinil.
Sí, senyora, en vinil.
Com ens agrada el vintage, eh? Sí, fugim sí, de lo antic i quan el tenim una mica lluny ho hem de recuperar i per sentir-nos nostàlgics, eh? Uh-huh. Doncs sí, endavant amb aquest disc de la Marató, eh? Sempre una gran causa i realment, jo t'haig de dir, jo els tinc tots i és un dels discs que més m'escolto els cotxes.
A mi me falten els primers, però els altres sí que els he anat col·leccionant tots i que després aquí a la Higuera sempre, doncs, a partir que ja surt el disc, una de les cançons que posem cada dia doncs, és una d'aquestes de la Marató. Molt, i cal dir que és un del disc més venut en català i després de les llistes dels més venuts a l'estat espanyol, penso que també està dels primers.
Sí, doncs sí, molt bé, és per una bona causa, per tant, felicitats.
I que sabem que hi ha quantitat de tots els artistes és que no els hi han de dir dues vegades, només els hi diuen i alguns inclús que s'ofereixen ells mateixos per poder-hi participar.
I altres que voldrien segurament i s'han de quedar fora perquè exacte. No sempre es pot, eh? Això exacte. Sí que ho tenen, eh? Sempre van canviant els artistes, rarament repeteixen, per tant, molt i molt bé. Mm-hmm.
Molt bé, doncs això és el que ha donat de si la cançó també i anem ja a l'apartat de Sants, aniversaris, notícies, refranys i més coses. Molt bé, doncs, Cristina, com sempre, diguem, tenim amics que no sabem que avui és el seu sant i aquí ho descobrim i després diràs, és veritat. I algun oient que també li deu passar el mateix. Que nosaltres sí són d'aquells sants coneguts, perquè a vegades hi ha sants que dius...
N'hi ha que costa, n'hi ha que no. N'hi ha que tothom els sap, n'hi ha de desconeguts.
Avui és Sant Josafat.
Josafat.
Que era bisbe. Sant Emilià de Millán de la Cogolla, entre parèntesis... i Sant Nil. El meu nebot es diu Nil, no sé si
Nil?
Ho celebra. Doncs,
avui Sant Nil?
Sí. Ja, el meu veí també es diu Nil. Bueno, però Sant Nil ho celebren avui, doncs felicitats.
Això ho vam parlar fa uns mesos, que vam dir que era Sant Nil.
Sí.
Jo vaig felicitar un Nil que conec i em va dir que aquell dia no era el seu sant i era el dia 26 d'aquell mes. No sé si era setembre o octubre, ara ja vaig una mica perdut. Juraria que setembre, perquè octubre aviam, faria massa
octubre
poc.
No, i després setembre, 26. 26, eh? Sí, Sant Nil, sí.
Pues el 26 ho és, però en el mateix mes hi havia un altre dia que també vam dir que era Sant Nil, i en aquest cas, doncs, ell no ho celebrava, per tant, sí. Nils, moltes felicitats, teniu tres sants, per tant,
senyors gaudiu. Senyors del santoral, no podeu posar un dia per cada sant,
concret.
No repetir-ho, no fa falta. Si Sant Joan és el dia 24, poseu-hi tots els Joans, Sant Joan Bautista, Evangelista, Sant Joan de la Creu, Sant Joan no sé què, doncs poseu-los a tots junts, no passa per res.
I fora problemes.
No fa problema. Igual que els Josets, Sant Josep de Calassanç, Sant Josep d'aquí, poseu-los tots el mateix dia. Santa Cristina de Pàdua, Santa Cristina de Tormes, Santa Cristina...
Hi ha més d'una Cristina?
Ah, no sé.
Jo tinc més d'un sant, jo us els celebro tots, si hi ha més d'un Santa Cristina. El meu és el 24 de juliol.
Sí.
D'aquest el sabies, eh?
Sabia, perquè hi ha Festa de Lloret, Santa Cristina...
Sí, per això ho saps,
Festa d'aquí a l'Armentera, també per ser la Santa Cristina, hi ha poblacions des d'aquí a Girona que la seva patrona Santa Cristina ho celebren aquell dia.
Doncs bé, per qui sigui el sant aquest 12 de novembre, avui, doncs moltes felicitats també a tots els oients que avui feu anys, que sigui el vostre aniversari. I també és l'aniversari de Juan José Ballesta, que aquest any en fa 32. Aquest actor espanyol doncs, que l'hem pogut veure doncs, també en diverses pel·lícules, en diverses sèries, i que bé, a poc doncs, ha anat omplint les pantalles. Avui el felicitem perquè en fa 32. I qui també hem de felicitar és a la Nadia Comaneci, que no ho diré bé, Comaneci, que en fa 58, aquesta gimnasta romana, que crec que, si no em vaig errada, va guanyar 5 medalles d'or.
Sí, sí,
és
sí,
possible.
I qui més, i qui més, i qui més.
I hem de felicitar l'Ivan García, que avui en fa 25, el nostre noi dels esports.
Ivan!
Bon dia, bon dia.
Bon
per
dia,
molts anys.
Per molts anys.
No estic massa lluny de vosaltres, estic a la tele.
Per
no,
això.
Que la gent no es pensi que tinc festa en el meu dia d'aniversari.
No,
eh?
No.
Tot i que
no,
s'hauria
no,
d'implantar, no, això, eh? Sí. Jo crec que s'hauria d'implantar.
Sí, sí. A més, avui tenim programa al vespre. Avui ens visita en Miquel Bosch, per tant...
Que aquí venim a felicitar.
Avui tenim un dia complet, eh? Tenim un dia molt complet.
Aquí ve a parlar del... Has vist que ve a parlar del seu llibre?
Sí, ens està fent spoilers, eh?
Sí, sí.
Bé, doncs, la veu dels esports, d'Esports 10, de Zona Mixta. Avui fas un quart de segle, eh? I et volíem felicitar des del Més Calent a l'Aigüera.
El dimarts, 25 anys, eh?
Sí. Ivan, a part de tots els companys i amics de Ràdio L'Escala, de Canal 10 Empordà, doncs moltes i moltes felicitats i desitgem que passis un molt bon dia.
Moltes gràcies. Ens veiem després.
Molt bé, després. Bé, doncs el nostre company Ivan, que fa 25 anys i hem aprofitat... Doncs
mira, un quart de segle.
Està darrere teu.
Sí, no? Pràcticament, si pogués travessar parets, l'aniria a trobar.
Molt bé, doncs aquests eren els protagonistes, com dèiem, el Bola, Juanjo Ballesta, que també ha fet les pel·lícules, Nadia Comaneci, que va ser tota...
Gràcies, no havia pronunciat bé el cognom, ni volent-ho.
La Comaneci, doncs, que va ser la que va treure els primers 10 en gimnàsia. Ara hi ha una gimnasta americana,
sí?
que li van dir que no servia per fer gimnàsia, doncs es va retirar de la competició, diguem així, federada, i se'n va anar a la universitària. Només trevia 10, és impressionant veure-la, i bueno, i és una noia que vull dir que no la veus així amb un estil de gimnàs, amb una... No, la noia és grassoneta, és planeta, i, bueno,
sí.
I no arribes a veure el que fa, i bueno, aquesta és que treu 10 en tot el que fa. És impressionant, i l'han tornat a agafar l'equip olímpic per portar les Olimpiades, perquè... No...
Té gràcia, i crec que va ser Michael Jordan també que li havien dit que no valia pel bàsquet al principi.
Sí. No, és que hi ha molts d'esportistes.
Sí, i molts d'artistes, que al final també han triomfat i deu mossegar-se les ungles els que en primera instància
exacte,
li van dir que no.
Exacte, i futbolistes que també els han anat a fer proves per equips i els hi van dir que no servien, que no servien mai futbolistes, que aquí que allà... I després s'han hagut de mossegar la llenga més d'un.
Doncs ja està bé.
Molt bé, on estàvem? Ah, sí,
hem de curiositats, hem de veure curiositats. Sobre què va avui?
Avui sobre tomates.
Tomates.
O tomàquets.
Tomàquets. I si te'n vas cap al sud, són tomaques.
Tomaques.
Fan el fusió de les dues versions.
Aquí en diguem tomates.
Tomates,
pan,
sí,
tomata,
sí.
Pan tomata, a l'altre lloc, pan tomàquec.
Jo haig de dir que a l'arribar cap a província de Girona em vaig esgarrifar quan vaig sentir tomata, i ara també ho dic, o sigui sí? Que no dic res.
Esclar, t'has gironitzat.
Una mica.
Una mica i força, ja.
Sí, no? Sí. Tu em veus accent gironí?
Sí, jo te diria que és de Girona tota la vida.
Sí?
Sí.
A mi, saps què em passava? Quan anava a Osona em deien, quin accent de Girona? I quan anava a Girona, no, quin accent d'Osona? No sé, jo ja no sé quin soy.
Això és el que passa sempre. Sí. Molt bé, anem a saber què passa amb els tomates barra tomàquecs.
Sabies que...
Tot i que la majoria d'aliments perden les seves propietats al ser escalfats o cuinats, els experts han demostrat que l'escalfar els tomàquets intensifiquen el licopè, un potent antioxidant contingut en ells pel que es converteixen en un aliment encara més saludable que si estigués cru.
Bé, doncs ja sabem més coses dels tomates barra tomàquecs.
L'antioxidant és el que et fa rejuvenir la pell?
Sí, esclar.
Ah, doncs mira, a menjar tomàquets calents.
Sí,
mengeu
sí.
Pizzas, ja veureu.
Molt bé, doncs és curiós perquè això del... Sobretot el pan tomata, no? Allò que tinc... La meva dona és a Andalusia, i moltes vegades venen familiars aquí...
Sí.
Que no coneixen el pan tomata, bueno, és curiós perquè, és clar, després, com vas allà a veure'ls allà, el primer que t'ofereixen, com menys així d'embotit, això ja és el pan tomata. Venen aquí, escolta'm, això, no hi ha cap que li digui que no li agrada.
Jo...
Al principi s'estranyen, però un cop ho proven...
Clar, és que, per favor, jo me'n recordo una vegada, no sé on era molt petita, però que vam demanar un entrepà, però un papa em va dir, diu, tu demana un pan tomàquet perquè si no, no t'ho faran. i em va portar pa amb rodanxes de tomàquet i la cara va ser d'escàndol.
Molt bé, doncs anem ja a notícies, a saber què passava ara fa un any, què em passava ara fa cinc. Així eren les notícies que es parlaven als informatius. Cristina, què passava ara fa un any?
Doncs aquest era el titular. Es posa en marxa el control d'accés per vehicles a la platja, la Punta i el port d'en Perris mitjançant un sistema de càmeres que llegeix les matrícules dels vehicles que hi accedeixin. Estarà en un període de proves durant 2 mesos i es posa en marxa una campanya informativa per donar a conèixer com funciona i com demanar autorització.
I així és, parlava l'informatiu, n'escoltem un fragment.
A partir del dijous 15 de novembre es posen en funcionament les càmeres que controlaran l'accés de vehicles a les zones peatonals de la platja, la Punta i el port d'en Perris. En total són 5 càmeres que substituiran les pilones actuals i els inconvenients que generen, ja que són manuals i es degraden ràpidament amb el pas del temps, deixant de funcionar de manera correcta. Les càmeres llegeixen les matrícules i controlen quins vehicles entren i surten. Josep Bofill, regidor d'Urbanisme.
Aquestes càmeres el que faran seran controlar les matrícules dels cotxes, dels vehicles i motocicletes i camions que entren a la zona, i en el cas de que no estiguin distingits entrats a la llista de que té la policia, doncs es passarà el que és la sanció.
Des de la policia local es registren les matrícules autoritzades. S'han definit diversos nivells d'usuaris.
La llista de vehicles autoritzats la controla la policia. Els usuaris que poden accedir a la zona són els propis veïns que ja podien accedir fins ara amb el que serien les claus de les pilones, amb un accés també restringit a 15 minuts d'entrada i sortida. Els guals, està clar que han de poder accedir al que serien els garatges. Els comerciants també tindran unes hores d'accés per càrrega i descàrrega dels seus propis locals.
Bé, doncs això era el que ens explicaven sobre ara fa un any, aquest control d'accés als vehicles a la platja, a la Punta i al port d'en Perris. I ara, fa 5 anys, el tema era que la Fundació Víctor Mora prepara una edició especial per commemorar els 15 anys dels Premis de Narrativa Breu. La celebració incorpora la presentació del Capitán Trueno. I l'informatiu en parlava així. Escoltem un fragment.
Aquest dissabte, a les 6 de la tarda, el Museu de l'Anxova i de la Sal acollirà l'entrega de premis de la 16a edició dels Premis de Narrativa Breu Víctor Mora. Amb la voluntat que sigui un any especial, la Fundació Víctor Mora ha convidat els guanyadors de les 15 edicions celebrades fins ara. Núria Rodríguez, secretària de la Fundació.
En l'edició d'aquest any del lliurament de premis del concurs de narrativa breu farem una part especial pels 15 guanyadors que hi han tingut. Els hem convocat a tots, esperem que estiguin amb nosaltres i els hi volem agrair la seva participació. També que ens expliquin què ha representat per ells ser guanyadors del Premi Víctor Mora.
El delicat estat de salut de Víctor Mora ha fet impossible la seva presència a totes les edicions. Enguany, si res no canvia, hi podrà assistir.
Aquest any comptarem amb la presència del senyor Víctor Mora, que gràcies a Déu la seva salut ha millorat, i també repassarem una mica la seva trajectòria literària amb un DVD que passarem amb aquest acte.
La novetat més vistosa dels Premis de Narrativa Breu de 2014 és la presentació d'un caganer del Capitán Trueno.
Un caganer. Avui dia, si no tens un caganer, no ets ningú, eh?
No, i hem de dir que, bé, tenim a Torroella de Montgrí al caganer.cat, crec que és, o al caganer.com, no voldria dir una mentida, i aquest any la novetat és que els caganers més populars són tots figures de dones, entre ells la Rosalía, que no hi podia faltar, però sí, que s'està feminitzant fins i tot el caganer, que ho sapigueu.
Està bé. És a dir, que avui, si un famós no té un caganer, que li hagin fet aquí a aquesta empresa de caganers, doncs no és ningú. Bé, doncs continuem amb el refrany, la dita o la frase del dia, que diu el següent.
A l'ase que més treballa, aquest li donen menys palla.
I?
Pobre desgraciat.
Això vol dir que sempre sembla que el qui més treballa i més feina fa topa amb unes condicions pitjors per poder desenvolupar les seves habilitats.
Doncs quin problema, no? Això ho hauríem de començar a capgirar, eh? Sí. Això podríem ligar-ho amb el de, com és el de En casa del herrero, cuchillo de palo, sense ser empresari, però vindria a ser el mateix, no?
Exacte. Doncs bé, doncs aquest és el refrany del dia, i com sempre acabem amb la cançó. Estem a l'any ja 1999, el dia 11 de novembre, d'aquell any, la cançó número 1 era aquesta. Miénteme, els Ketama.
Ketama.
Una cançó que dura 7 minuts i pico. Vol dir que té una introducció llarguíssima. I anem a veure si... Suposo que deuen cantar pel mig, però bé. Bé, doncs aquesta era aquesta, la versió d'aquesta cançó dels Miénteme de Ketama, que era el número 1, Ketama, que...
Bueno, fa 20 anys.
Això fa 20 anys, sí, sí, sí.
Fa 20 anys. Ui!
Molt bé, doncs, Cristina, escoltant les notes d'aquesta cançó, com sempre, doncs ens agrada que ens expliquis quins temes tractarà aquesta tarda al FAC.
Doncs avui és dimarts, els dimarts és Dia de les Dones de Mar, i avui en aquesta secció tindrem a la Raquel Llopis. Però, molt important, avui ens centrem aquí a l'Escala, perquè divendres passat es va presentar Tresors de la Pesca Artesanal al Maram. Nosaltres hi vam poder anar, i avui doncs parlarem amb la Gisela Picanyol, de l'associació La Sorellona, amb l'Anna Masdeu, del Galp Costa Brava, i també amb un conegut segurament de molts oients que ens estiguin escoltant, en Salvador Pagès, que és un dels pescadors artesanals doncs, que ha col·laborat amb aquest projecte, un projecte magnífic que us recomano doncs, que aneu a veure, i doncs, avui en sabrem tots els detalls. Carai. De 4 a 6, al FAR, com sempre.
Perfecte, doncs estarem pendents, estarem atents a tot el que ens pugueu explicar des del FAR. I Cristina, demà més.
I millor.
Millor no, perquè és impossible, com deia.
Vols dir? Jo crec que tot és millorable.
Sí, sí. Bueno, sí. Segons que ho deia en Wyoming.
Ah, doncs, però si ho diu en Wyoming.
Si ho diu en Wyoming.
No m'ha caigut mai, ho sento.
Molt bé, doncs, demà. Fins demà. Escoltant aquesta versió instrumental d'aquest Miénteme de Ketama, 11 i ara 44 minuts, és a dir, un minut de 3 quarts de 12, i continuem aquí.
El més calent a l'aigüera.
I ens toca fer 5 cèntims, més ben dit, li toca a la Montse Hidalgo, que és el que ens proposa cada dimarts aquest espai de divulgació econòmica. Avui la protagonista és María Luisa de Miguel, consultora i autora del llibre Mentoring, un modelo de aprendizaje para la excelencia personal y profesional, per saber com es poden aconseguir millors relacions laborals i fer avançar les empreses. L'escoltem?
Continguts en xarxa. 5 cèntims amb Montse Hidalgo.
A
aprendre i adaptar-se als canvis és fonamental en el món de l'empresa, com també ho és a la societat. Avui volem fer 5 cèntims sobre una nova metodologia per trobar inspiració, crear i millorar en els processos de transformació de les organitzacions. Maria Luisa de Miguel, benvinguda.
Hola,
què tal?
Gràcies.
Gràcies per dedicar-nos uns minuts.
Encantada.
Usted es, entre otras cosas, licenciada en Derecho, consultora, gestora de talento, habilidades directivas y mentora senior. ¿Cómo define la tarea de un mentor?
Es un guía de aprendizaje. Es una persona que, a través de su experiencia, ¿no?, y una metodología pensada para facilitar los procesos de aprendizaje, pues guía a otra persona para que logre sus metas. Y, lógicamente, cada vez que queremos lograr algo, ¿no?, alcanzar un objetivo, algo nuevo tenemos que aprender, algo diferente tenemos que hacer, y eso al final, cuando lo conseguimos, lo que supone es un desarrollo, ¿no? La persona se va desarrollando y va evolucionando. Entonces, al final, un mentor es un guía de aprendizaje, cambio y desarrollo, que utiliza la conversación como herramienta fundamental para facilitar el pensamiento, ampliarlo, reflexionar sobre la experiencia.
¿Y para qué tenemos que cambiar? ¿Para qué hay que poner en práctica nuevas maneras de relacionarnos? Por ejemplo, en las empresas, si las cosas ya funcionan.
Bueno, a ver, es consustancial a la naturaleza humana el proceso de evolución y de desarrollo, y eso al final se basa en el aprendizaje, ¿no? Digamos que el proceso es: aprendo cosas nuevas, eso me genera unos cambios, y cuando yo consolido esos cambios, estoy en un nivel mayor de desarrollo, voy evolucionando como persona. El aprendizaje es necesario tanto a nivel personal como organizacional, porque el mundo va cambiando. Además, ahora cada vez cambia más deprisa, con lo cual siempre hemos necesitado aprender, pero ahora necesitamos aprender de una manera mucho más ágil, rápida, efectiva y estratégica, ¿no? Porque hay tantas cosas que aprender, tanta información que gestionar, que como no seamos estratégicos y pongamos un foco, tenemos todas las posibilidades de perdernos en ese abismo. Y cuando nos perdemos, pues el aprendizaje no es tan efectivo y no solemos lograr nuestras metas, con lo cual, bueno, pues no evolucionamos y nos frustramos, ¿no?, en cierta manera.
Que lo urgente no nos desvíe de lo importante. Hemos escuchado muchas veces esta frase. ¿Nos perdemos demasiado en cosas superfluas? ¿No sabemos organizarnos bien?
Yo creo que mucho tiene que ver con la claridad mental, ¿no? Que es una de las funciones de un mentor y de nuestra metodología, es provocar esa claridad mental, ¿no?, a través de una conversación efectiva. Entonces, tú lo primero que tienes que saber es qué quieres. Y si quieres muchas cosas, porque todos queremos muchas cosas, darles una prioridad para enfocarte en una de ellas y no perderte en querer aprender de todo, escucharlo todo, informarme de todo. Entonces sí que nos perdemos, decir que sí a todo. Sí que nos perdemos, pero mucho tiene que ver con la falta de claridad, ¿no?, de hacia dónde queremos ir y cuál es lo prioritario en estos momentos. Entonces, cuando a ti te aportan claridad y estrategia, que la estrategia es no perder el foco, lo que consigues es ese no distraerte, ese no perderte, y seguir un camino que te ayuda a conseguir objetivos y que además te ayuda a aprender y sobre todo a desarrollar nuevas habilidades, que siempre lo vamos a necesitar porque el entorno está demandando continuamente cosas diferentes, ¿no? Y hay necesidades también diferentes en las personas a medida que van pasando los años, ¿no? Cosas que antes queríamos las dejamos de querer, cosas en las que nunca nos habíamos planteado ahora nos suponen algo importante y quizás no tenemos las habilidades desarrolladas para afrontar ese cambio, ¿no? Evolutivo.
Si no hay una buena relación personal, nada puede fluir, tampoco en las empresas.
La relación lo es todo en la vida, o sea, somos seres sociales y todo lo que al final conseguimos es a través de relaciones. Aprendemos a través de otros. Realmente nosotros, nuestra manera de autodirigir el aprendizaje es una conversación interna que mantenemos con nosotros mismos. Pero esa conversación interna que mantenemos con nosotros mismos está muy condicionada por las conversaciones que mantenemos con otros. Si la conversación no es buena, el aprendizaje no es bueno y mi camino en la vida pues no va a ser satisfactorio. Entonces, crear relaciones que sean enriquecedoras, que sean relaciones de apoyo, que sean relaciones en las que yo me complemento, amplío mis opciones, aprendo, es fundamental, pero a todos los niveles. Y al final, una organización es una red de relaciones. Y tú, cuando vas a una organización, yo lo primero que observo es cómo es la comunicación y la relación. Porque eso me está diciendo cuál es el tipo de organización que es y dónde están los problemas. Y casi todos los problemas de una organización tienen que ver con la comunicación y la manera de relacionarse.
¿Es necesario trabajar entonces con amigos o con gente que piense de manera similar a la nuestra?
No, y precisamente eso es lo que el mentoring como metodología enseña. Enseñamos a crear relaciones y conversaciones con todo tipo de personas, incluso con aquellas personas con las que no tenemos afinidad, con las que nuestros incluso valores pueden chocar, ¿no? Nuestro enfoque de vida. Pero es que hay que tener en cuenta para qué es la relación. Claro, si es para ser amigos, tú le pides unos ingredientes. Ahora, si es para trabajar, los ingredientes de esa relación son diferentes. Si es para aprender, son diferentes. Entonces, para relaciones de amigos, bueno, sí que hay que tener, estar a gusto, vamos a decir, ¿no? Y en cierta manera, no sé si afinidad, eso dependerá también de las personas. Yo tengo grandes amigos con ideologías políticas y religiosas y enfoques de vida muy diferentes a los míos. Ahora bien, para trabajar o para crear una relación de mentoring, lo que hay que tener es confianza, empatía, mucha comprensión y mucha amplitud de miras, ¿no? Y eso, en cierta manera, es lo que te enseña también un mentor, ¿no? Es muy curioso que una de las cosas que más nos repitan las personas dentro de los programas de mentoring que llevamos en las organizaciones, ¿no? Los que son mentees, los que son, digamos, aprendices, es que una de las mayores dificultades que tienen son las relaciones con sus jefes, las relaciones con algún compañero, y que el mentoring les ha ayudado a mejorar esas relaciones, porque las han despersonalizado, desrelativizado, y las han visto como lo que es una relación para cooperar con unos objetivos muy concretos, no para llevarnos maravillosos y ser amigos. Hombre, si nos podemos llevar bien, mucho mejor, ¿no? Bien en el sentido de, bueno, pues eso, de estar a gusto de lo que le pides a un amigo, pero en un trabajo tampoco tienes por qué ir a buscar amigos, son compañeros.
En el trabajo, precisamente, las relaciones no son muy entre iguales, porque hay unas jerarquías, unos cargos, unas responsabilidades, sueldos diferentes, tareas diferentes. ¿Eso es necesario equilibrarlo o es necesario asimilarlo?
Yo creo que es necesario comprenderlo. Si lo viéramos todo en términos de función, es decir, hay una dirección porque tiene una función, que es dirigir, y dirigir no es lo mismo que ejecutar. No es lo mismo que liderar o que ser un mentor, ¿no? Es decir, cada rol que las personas ejercen tiene una función, ¿vale? Una razón de ser. Si viéramos que las relaciones responden más a esos roles y a cómo se combinan esos roles, entenderíamos por qué puede haber diferencias. Ahora bien, las diferencias lo que no tienen por qué significar son privilegios o injusticias, que son cosas diferentes. Las diferencias aportan distintas funcionalidades, distintos valores y distintas aportaciones. Y si cada uno tiene claro cuál es la suya, cuál es la del otro, lo que pueden esperar y cómo juntos pueden hacer más, creo que sería mucho más fácil que intentar eliminar las diferencias, porque creo que eso es imposible y además no sería bueno. La diferencia crea mucha riqueza.
Hay diferencias de género en las empresas y también hay diferencias de edades en las empresas.
Yo no creo mucho en las diferencias de sexo, creo que son mucho más diferencias de género, es decir, culturales y educacionales y, bueno, históricas, ¿no? Que al final una cultura se basa en, depende mucho de la historia. A mí me parece que la diferencia es importante. Yo creo, la diferencia, la diversidad, me parece tremendamente importante porque amplía el pensamiento. Si tú ves una situación de una manera y yo la veo de otra manera distinta y las ponemos en común, seguramente encontramos una tercera manera de verlo diferente que reunirá parte de los dos enfoques. Cuando hay enfoques distintos, es mucho más probable que surja la creatividad, porque al final la creatividad es una conexión de cosas diferentes, es una conexión de ideas diferentes. Si fueran iguales, no nacería algo nuevo, que en teoría es diferente de lo que ya existe. Entonces yo creo que la diversidad es muy importante, pero no solo en la empresa, sino en la vida y en las relaciones, ¿no? Algo que un mentor siempre va a transmitirle a su mentí es que tiene que crear una red de relaciones diversa. Diversa en cuanto a personas diferentes, en sexo, en edad, en cultura, en formas de pensamiento. Creo que quizá lo que tenemos que aprender es a gestionar esa diferencia, ¿no? Y esa diversidad. No de la manera tradicional, que es o lo tuyo o lo mío, es decir, la oposición, yo creo que un poco dicotómica, que ya viene de un pensamiento aristotélico occidental que está muy internalizado, sino más en un modo integración.
Mentoring, María Luisa de Miguel, muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias.
5 céntims.
El més calent a l'aigüera.
Bé, continuem aquí al Més Calent a l'Aigüera, després d'haver escoltat tot el que ens explicava la Maria Luisa de Miguel, consultora i autora d'aquest llibre, Mentoring, un model d'aprendizatge per a l'excel·lència personal i professional. Anem a escoltar altres cançons que van a formar part, dels que avui ja se sabia d'alguna de les cançons d'aquest disc de la Marató, altres cançons que van formar part d'aquest treball discogràfic, com aquest de l'Álvaro Soler, que va fer la traducció del seu tema amb aquest Sempre brilla el sol.
Sempre
ondes i sempre brilla el sol. No hi ha banderes, respostes que no esperes, fas gran la pena.